said I can't keep on, got me singing like na 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 every day's like my eyeballs like a replay, replay. Shari's like a melody in my.
Bon dia de pluja. Les precipitacions localment es poden presentar en forma de xàfec tempestuós i a la costa segueix l'alteració marítima.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 24 de novembre del 2021. Avui ens hem llevat, avui sí, amb pluja generalitzada arreu de la comarca. En aquests moments plou arreu i s'espera que continuï així durant tot el dia, almenys aquí de moment. A Palafrugell, des de l'estudi Juli Pedrero, del Centre Cavallers de Palafrugell, és una ploguda constant, però no molt intensa. Sí que es descarta, sí que no es descarta alguna tempesta més forta al llarg del dia. Tenim 11 graus aquí a Palafrugell, 10 a Monells i 11 a Begur. Aquest divendres ha d'entrar en vigor el certificat Covid per entrar a restaurants, bars, gimnasos i residències. Això si el TCJ li dona el vistiplau. Volem saber com respira en el sector dels restaurants. En parlarem amb el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, el dia en què us donarem més detalls de l'acord que han arribat al govern i en Comú Podem per començar a redactar les bases del tren de la Costa Brava. I a banda, també us hem d'explicar que estem a poques hores del 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. A Palafrugell preparen un acte important, serà omplir la plaça nova d'espelmes per commemorar aquest dia, i també estem a poques hores del Black Friday. Tot i que fa temps que hi som, en realitat, però el Black Friday oficialment és divendres, i aquí al Baix Empordà doncs hi ha posicions diferents. Hi ha municipis on les associacions de comerciants preparen promocions importants, en canvi altres llocs com Palafrugell s'hi oposen completament. I avui al Supermatí no us perdeu també, perquè us explicarem la troballa extraordinària que s'ha descobert dins d'un vaixell enfonsat a les Illes Formigues. Tot això al Supermatí d'avui, són les 8 i 2 minuts, som la ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi ha la Maria Alsina, en Sergi Villena i l'Anna Salvador. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Però aquí primer hem de saludar és l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Perquè el primer titular és per la previsió del temps, perquè ara mateix està plovent, com dèiem, a bona part de la comarca, si no a tots els racons, pràcticament, i hem de saber quina pluja ens espera per el dia d'avui i pels propers dies. Albert.
Dimecres marcat pel temps insegur, amb alteració marítima i pluja que localment pot ser molt abundant i anar acompanyada de xàfecs tempestuosos. Dijous encara amb restes d'inestabilitat i alguns ruixats dispersos. De cara a finals de setmana, el termòmetre serà protagonista amb una entrada d'aire fred polar que ens afectarà a partir de dissabte.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El govern envia a la justícia la petició per aplicar el certificat Covid a partir de divendres en restaurants, bars, residències i gimnasos. És el que ja s'aplicava fins ara i amb cert èxit a les discoteques. Avui en parlarem amb el sector de la restauració. Li preguntarem com preveuen aplicar-lo al Vicenç Fajardo, que és el president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet. És un dels titulars destacats del dia. L'altre és que en Comú Podem i el govern han arribat a un acord per començar a redactar les bases el tren de la Costa Brava.
Així ho explicava el diputat d'en Comú Podem del Parlament de Catalunya, Marc Parés. La intenció del grup parlamentari és millorar la mobilitat en tren per tot el territori català. Per això, s'ha inclòs el projecte del tren de la Costa Brava en aquest acord.
Palafrugell omplirà la plaça nova d'Espelmes aquest dijous per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Aquest dijous, 25 de novembre, Palafrugell tornarà a recuperar els actes vinculats al Dia Internacional contra la Violència Masclista després que l'any 2020 els actes es fessin de forma virtual, i ho farà amb una encesa d'espelmes a la plaça Nova.
Això és demà, i divendres arriba el Black Friday, també al Baix Empordà.
Algunes associacions de comerciants de municipis del Baix Empordà han decidit afegir-se a la campanya i aprofitar el dia per fer les seves ofertes especials. És el cas de Sant Feliu de Guíxols i Palamós, on la majoria de comerciants han preparat promocions per aquest dia. En canvi, altres com Palafrugell s'hi oposen completament.
I descobriment extraordinari dins d'un vaixell enfonsat a les Illes Formigues.
Els arqueòlegs fan una troballa única al Mediterrani dins les àmfores del segon vaixell romà enfonsat a les Formigues. A l'interior d'algunes àmfores hi han trobat resina d'estepa negra. Els arqueòlegs també han descobert la popa del vaixell i han vist com el jaciment és molt més gran del que creien.
Les 8 i 5 minuts... La companyia Agbar ha decidit eliminar l'ús de productes químics de caràcter fitosanitari en la gestió dels espais verds de les depuradores a la Costa Brava.
Sí, Agbar ha decidit optar per gestionar els espais verds de les depuradores minimitzant al màxim l'impacte mediambiental i elimina un element molt nociu com és l'ús de fitosanitaris en la gestió dels espais verds a les depuradores de Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Castell Platja d'Aro i Palamós.
I dues notícies que tenen a veure amb la recuperació del patrimoni aquí al Baix Empordà. Per una banda, que comencen les obres d'estabilització del monestir de Sant Miquel de Cruïlles.
El monestir de Sant Miquel de Cruïlles estava en un estat de degradació important, sobretot a causa de la instabilitat que hi havia en una de les columnes interiors del temple. Aquestes obres reforçaran, doncs, l'estructura de la columna. A més, també s'instal·laran sensors per fer seguiment dels moviments de l'estructura i buscar possibles solucions a llarg termini.
I Begur recupera els safareigs 15.
Aquest mes de novembre han finalitzat els treballs d'excavació corresponents a la primera fase de la intervenció arqueològica i de recuperació patrimonial del safareig 15, una actuació amb l'objectiu de restaurar el patrimoni cultural històric del municipi de Begur i recuperar i fer visitables els espais que formen part de la història de la vila.
Les 8 i 7 minuts i a banda també hem d'explicar que Palamós reconeix la tasca de Martí Camós com a director dels Mongrins.
Per aquest diumenge 28 de novembre amb un concert de tardor al Teatre La Gorga en reconeixement a Camós. El músic es retira com a director de la Mongrins després de 33 anys formant-ne part.
I més enllà del Baix Empordà, tot i que amb afectacions aquí, una de les notícies del dia, com dèiem, és l'aplicació del certificat Covid a partir de divendres, si la justícia hi dona el vistiplau, però sí que hem d'explicar que en parlarem avui al supermatí, perquè evidentment té moltes afectacions aquí al Baix Empordà. Pel que fa al coronavirus, també hem d'explicar que la Unió Europea estudia demanar test per viatjar entre països davant la nova onada del coronavirus, és a dir, que no hi hagi prou amb estar vacunat, sinó que a banda t'hagis de fer un test d'antígens per poder viatjar. Però una de les notícies més destacades i que tindrà conseqüències a la nostra sistema d'educació és que el Tribunal Suprem confirma que les escoles han de tenir el 25% de classes en castellà després de rebutjar el recurs del govern. Ara bé, el conseller d'Educació i la consellera de Cultura diuen que es continuarà aplicant la immersió lingüística com fins ara. Diuen que la sentència del Suprem és un menyspreu i recorden que la llei actual, la llei que està ara mateix en vigor, que és la llei CELA, ja preveu que el castellà no sigui vehicular i, per tant, manté la immersió lingüística com fins ara. El que passa és que la sentència, la decisió del Tribunal Suprem es basa en la llei que hi havia vigent, que és la llei Wert, en el moment en què es van aplicar aquests recursos de famílies que volien que l'escolarització fos en castellà. Això es va saber poques hores després que Esquerra Republicana salvés els pressupostos de l'Estat a canvi de més presència del català a l'audiovisual. Les plataformes audiovisuals com Netflix hauran d'incloure en el seu catàleg la versió en català d'un contingut si està disponible. Això és important, això és molt important i és molt indignant perquè, perdoneu, jo sempre vaig al mateix, a mi m'agrada molt Harry Potter, i Harry Potter ara mateix es pot veure a HBO. Però no en català, tot i que hi ha les versions de doblades en català, que són molt bones, fins i tot millor que les versions en castellà. Per exemple, Harry Potter i la cambra secreta en castellà no val res. En canvi, la versió en català està prou bé. Tot i que sempre millor la versió original, no? La versió en anglès. Però, si s'ha de veure doblat, doncs Harry Potter és molt recomanable veure-ho en català. O, per exemple, el Doraemon. Hi ha pel·lícules de Doraemon HBO també. Hi ha totes les pel·lícules, tot el catàleg de pel·lícules de Doraemon, perquè la vegin els nens, i a Doraemon aquí es veu en català, òbviament, doncs a HBO no, a HBO només està en castellà. Veurem si aquesta decisió, aquest compromís amb la llei audiovisual té efectes reals. I a banda, pel que fa a notícies generals, també us volem explicar que la família d'Helena Jubany demana que imputin 3 nous sospitosos pel crim. Són 2 persones de l'entorn de la Unió Excursionista Sabadell i que l'usuari assetjava en xats interns, en xats d'internet. Falten 3 mesos perquè prescrigui aquest assassinat d'Helena Jubany, que va protagonitzar un dels millors casos, un dels millors episodis de crims, i que arran d'això hi ha hagut molta polèmica i molta conscienciació social del fet que aquest cas s'ha de reobrir i s'ha d'intentar que tingui un recorregut i tingui unes conseqüències penals.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia l'exconsellera Dolors Bassa.
Estem al mes de novembre. Podríem dir que era i és el mes de fires i trobades, castellades arreu. A Torroella de Montgrí, la festa de Santa Caterina i la fira de Sant Andreu. Iniciatives del Dia de les Compres en establiments de Palafrugell. Quarta edició del Festival Carmen Amaya de Begur, ganxotapes de Sant Feliu de Guíxols i moltes altres. Fins i tot és el mes de preparació dels retrobaments familiars per les festes nadalenques i d'amistats. La Covid ens ha canviat la vida social quotidiana, ens ha fet anar de corcoll. Hem passat temps d'aïllaments i de prevenció, però ara, malgrat que les xifres actuals no són per tirar coets, malgrat ser repunts de rebrots, les vacunes ens han permès aquests últims temps apropar-nos uns als altres. Segons les xifres de salut del seguiment epidemiològic, són pràcticament 100.000 les persones que estem vacunades en primera dosi al Baix Empordà, 88.000 en segona dosi i unes 100 persones ingressades. Així que podem parlar de xifres esperançadores. De fet, feia temps que somiàvem amb el dia que ens tocaríem, quan aconseguiríem unes abraçades espontànies, unes carícies, uns copets a l'esquena i fins i tot els 2 petons de salutació. Hem imaginat escenes emotives amb els nostres, una reconnexió màgica de persones conegudes i d'amistats perdudes momentàniament. Però ara que iniciem aquestes trobades, ens cal no deixar-nos emportar per l'expressivitat, perquè la incertesa del moment mèdic-social ens demana prudència. Ens cal tenir molta paciència, doncs continuem alerta i cal la mascareta, els gels i algunes vegades la distància social. I ens cal mostrar el nostre humor, que és la clau dels bons moments, intentar rebaixar la tensió, desdramatitzar les pors i ser honestos i amables amb els sentiments. Ens cal recordar que la humanitat ha conviscut amb les epidèmies, pestes, les quarantenes i els cordons sanitaris des de temps immemorables, i que tot i que les mesures excepcionals influeixen en la vida quotidiana, l'esperança i la resiliència de tots ens permet il·lusionar-nos de nou i cercar la millor manera de celebrar i de gaudir en cada moment.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, el grup Sopa de Cabra, que ha estrenat una nova versió del Boig de la Ciutat amb Alfred García, Álvaro Soler i Ramon Mirabet.
Acabava d'arribar, només volia tranquil·litat, després de nits sumides a la carretera. I se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, va caure enmig d'una bassa de sang i em va dir oh.
Jo era el boig de la ciutat, tu m'has matat, m'hauràs de substituir d'ara endavant.
Van acceptar la condemna per majoria absoluta, tan sols vaig poder-me defensar. Pagaràs fins l'últim dia, també la nit per tota la vila, tu ets l'elegit per tots, em van dir.
L'odi no té força quan s'estàs sol. Caure dins d'aquest forat del que no puc escapar em fa cantar per suportar el dolor.
El 27 i 28 de novembre, vine a Torroella de Montgrí a la Gran Fira Agrícola, Ramadera i Comercial de Sant Andreu.
Mercat d'artesania, maquinària agrícola, concessionaris de vehicles, visites teatralitzades, concurs de gossos d'atura, memorial Jordi Muixac, zona equestre, espai amb animals de granja, mostra d'entitats, espectacles infantils.
Informa't a firasantandreu.cat.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Atenció, arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas número 7 de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Són les 8 i 18 minuts, obrim el supermatí d'avui parlant del temps. Saludem de nou l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aviam, ahir la pluja va ser abundant, intensa en diferents punts de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre i aquí al Baix Empordà ens en vam quedar al marge. Ara sí, està plovent a bona part del territori, està plovent a bona part de la comarca. De fet, si ho consultem amb els mapes del radar d'ara mateix, veiem que està plovent, doncs aquí a Palafrugell plou, no de forma superintensa, el que dèiem abans, no plou molt intensament, sobretot
totes les pluges més intenses estan una mica més al sud de la comarca, i en les properes hores doncs, es preveu que segueixi plovent. Aquesta nit, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya ha detectat 8 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Tallada, i volem saber quina és la previsió per les properes hores i també pels propers dies. Albert.
Efectivament, de fet, tal com vam explicar el dilluns, al Baix Empordà la pluja seria abundant des de la nit de dimarts i durant dimecres, i així ha estat després d'un dimarts amb poques o nul·les precipitacions durant el dia. A la nit va entrar finalment el vent de llevant i la pluja ja ha arribat a la nostra comarca aquesta matinada. Dimecres es presenta, doncs, amb pluja que localment pot produir-se en forma de xàfec tempestuós, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Continua també l'alteració marítima a la costa amb onades de fins a 2,5 metres d'altura. Demà no acaba de fer net del tot, continuaran alguns ruixats de forma més dispersa, i el total de l'episodi deixarà en general entre 30 i 50 litres per metre quadrat. Localment es poden superar els 100 litres per metre quadrat, segons adverteix l'avís per acumulació de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. L'activitat meteorològica no s'atura passat dijous, perquè la fred a finals d'aquesta setmana serà de rigorós hivern amb una entrada d'aire polar.
Per tant, el que diem tot sovint, amb aquestes situacions de pluja i de vent i de mala mar, doncs molta precaució. Ja sabeu on podeu recuperar tota la informació meteorològica.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i en aquests moments 21 minuts, per tant passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Una de les notícies del dia i que n'haurem d'estar pendents en les properes hores és la decisió del Tribunal Superior de Justícia respecte a si es pot aplicar el certificat Covid per entrar a restaurants, bars, gimnasos i residències. Certificat Covid, per tant, implica estar vacunat o fer-se proves de coronavirus constants, cada 2 dies per poder entrar en aquests espais. De moment el que sabem és que s'aplicarà a restaurants, gimnasos, residències de gent gran. Passa que encara hi ha dubtes, no? De si realment el Tribunal Superior de Justícia l'autoritzarà i amb quines característiques s'aplicarà. I potser el principal dubte és com el reclamaran els restaurants, si el reclamaran just abans d'entrar, si el reclamaran quan seuen a la taula, perquè tot això és molt nou. Hi ha molts països que ho apliquen des de fa temps, però aquí a Catalunya serà molt nou. L'única experiència que tenim pel que fa al certificat Covid és a les discoteques. Doncs bé, volem parlar-ne, volem saber com respira el sector de la restauració i en parlem amb el president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, en Vicenç Fajardo. Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs bé, a l'expectativa, no? A l'expectativa del que digui el Tribunal Superior de Justícia. tot ha d'anar així, tot ha de passar per la justícia.
Vaja cacau.
Sí. Clar, vaja cacau. Serà un cacau per l'organització de restaurants?
Bueno, jo crec que és com tot, no? Al final, ara mateix vivim el moment del got mig ple, got mig buit. No sé cap on ha de tirar això. El tema està en que sembla que sempre que prenen una decisió ens ha de complicar la vida i hem d'anar fent de poli dolent de situacions que jo crec que ja hauríem de denunciar el fet de dir prou ja, no? De posar-nos sempre amb lupa a haver de ser els que realment porten tot a terme. Però, bueno, evidentment, el got mig buit és aquest i el got mig ple és menys mal que no reculem a tancar.
Bueno, perquè fa un any no fèieu sopars. Ara no recordo si fa un any estava obert pel migdia, durant el migdia.
No, al migdia, i ara possiblement tornàvem a estar tancats, no?, més o menys.
Sí.
I després ja cap al desembre ens van tornar a obrir, i després quan ens van tornar a obrir van començar amb les bajanades aquestes dels 30%, que això ja era la ruïna padre, la gent a l'ERTO i no podies recuperar, per lo que jo ara ho veig com un got a mitges, no? Dius, bueno, preneu les decisions vosaltres i ens heu de portar tot això a terme, però, a veure, no us estem fent recular, no? Però jo et posaré un exemple que en les últimes 24 hores jo a casa he tingut 6 trucades de gent dient que la meitat de la taula reservada té passaport i l'altra meitat no. Què pensem fer? I dic, què pensem fer nosaltres? Vull dir, no ho sé.
Què penseu fer vosaltres?
Jo no sóc qui ha de prendre les decisions, no em passis la pilota a mi, no? Vull dir que...
Vull dir, el que penseu fer és evident, no? Quan seguin, si qui no tingui el certificat no pot seure.
Bueno, la gràcia és tant que aquí tu t'has d'enfrontar amb una situació que és molt violenta. Vull dir que això no és normal, jo no sóc policia, collons. Que arriba un moment que dius, tu, senteu-vos, disfruteu, preneu distàncies. Quan ens heu demanat que hi posessin distàncies a les taules, les hem fet. Quan ens heu demanat restriccions de foro, ho hem fet. Quan ens heu dit horaris, ho hem fet. I bueno, suposo que això és una nova cosa que ens haurem d'agafar. El tema està en que, clar, això és una situació d'incertesa com a mínim durant un temps i suposo que és la manera d'impulsar la gent a que es vacuni.
Clar, heu rebut alguna indicació de com s'ha de fer aquesta petició del certificat Covid, en quin moment s'ha de fer, etc?
No, encara no. Això està molt verd. Això és el globo sonda que es llença i després ja mirarem a veure com ho fem, no? Uh-huh. Vull dir, això és... tot és molt recent. Suposo que tothom encara s'està llegint el doc de torn i veient a veure el document per poder fer la desxifrada de com s'ha de fer això.
Encara no hi és, perquè s'ha enviat a la justícia i això ja...
Anava a dir-te, encara no. Clar. Bueno, de fet, nosaltres sabem que el País Basc l'han revocat i aquí, coneixent una miqueta el sistema, segur que aquí no quedarà pas revocat. Però clar, tot plegat és molt cacau.
Mm-hmm. Clar, el dubte no és si realment és una eina útil o no. En les discoteques, de moment no hi ha hagut grans brots de discoteques, estan pujant els casos però no com el juny. No sé...
Bueno, el que han aconseguit amb això és bàsicament que tota la jovenalla que no s'ho plantejava anar a vacunar-se, pues han vist que coi, per poder sortir el cap de setmana i anar a la discoteca, pues clar, sense vacunes no entres. Per això ja per mi seria un segon debat que és molt més complex, perquè al final aquí estem atacant les llibertats de les persones, que això és una altra cosa. Però nosaltres, jo ho tinc molt clar, el nostre sector només podem acatar, i el que tenim molt clar i venim del precedent que nosaltres venim, l'últim que volem és tancar. Vull dir, nosaltres no podem recular perquè la situació ja és dràstica i tot just jo crec que tinc companys que comencen a treure una miqueta el cap de la sorra i bueno, ara és el moment de dir, tu, no, busquem qualsevol mesura que puguem perquè continuem treballant. I suposo que hi haurà un d'alta baix el primer mes, els primers dos mesos, però, bueno, clar, aquesta mesura ens ve ara quan venen els sopars d'empresa, a l'època de Nadal, bueno, suposo que tindrem que utilitzar la imaginació per poder-nos sortir.
Hi ha una... Diguem, clar, l'altra cosa és que no tots els restaurants tenen terrassa, però clar, qui vulgui, qui no estigui vacunat i vulgui menjar haurà de menjar a la terrassa. No sé si creus que hi haurà molta gent que es plantejarà, per exemple, molts establiments comprar grans estufes com les que hi ha a molts llocs, no? Perquè la gent no vacunada es pugui quedar a la terrassa o què?
Sí, bueno, hi ha la possibilitat. Jo sempre puc parlar de casa meu. Casa meu té una sortida a la terrassa que està molt bé, però després què fem amb tota la gent que menja dins que no vol passar fred, no? Si estàs obrint les portes constantment perquè un altre vol estar a la terrassa. I després la segona cosa és el tema del personal, que no hi ha tant de personal per fer tanta feina, no? I tampoc hi ha tant de client per tanta... No? Dependrà de la demanda i l'oferta al final, vull dir que això no és més que això. El que passa que a nivell de passaport Covid, jo m'imagino, tal com ho ens estem veient a la resta d'Europa i els països que ja ho han desenvolupat, suposo que s'haurà de fer quan entren a la porta, perquè si després has de tindre una persona enmig del menjador que t'està dient que no tens credencials i després l'has de fer fora o el que sigui, doncs clar, es torna amb una cosa bastant més violenta, no?
Sí, potser aquest és l'element clau, no? La forma com enfrontar-se a clients que potser no ho entendran i diran, no, si no passa res, si miren, saps?
Bueno, però és el que dic jo, és que al final és passar-te la pilota a ser polidolent quan realment l'únic que nosaltres volem fer és fer gaudir els nostres clients a la taula. Vull dir que Jo, si hagués volgut ser mosso d'esquadra, m'hagués apuntat a ser mosso d'esquadra.
Clar, però quina alternativa hi ha? Perquè qui ho pot aplicar, això, per fer els espais encara més segurs?
Bueno, Dani, però és que aquí no hi ha hagut alternativa en cap moment. Vull dir que sempre les normatives han vingut dictades de dalt i nosaltres hem tingut que cotxar el cap i acotar el que nosaltres ens demanaven. I l'única cosa que nosaltres demanàvem és deixa'ns obrir, posa'ns a normes, vale, perfecte, ja ho acceptem, i deixa'ns de treballar. Vull dir, nosaltres necessitem treballar, perquè al final les lletres baixen cada mes i bueno, volem sortir viva d'aquesta, perquè si no, tu, seran moltes famílies que es quedaran sense menjar.
L'altre element bueno, que l'altre dia algú apuntava a la redacció, no, és el fet de, clar, sou un col·lectiu que treballa 100% de cara al públic, i no sé si us heu trobat amb situacions violentes de dir, ostres, ara em ve molta gent, no sé qui està vacunat o qui no, prefereixo tenir-ho clar, això, no? Saber qui... Si
és segur. Bueno, això és evident, però clar, al final, bueno, jo torno a dir, puc parlar per casa meu i no puc parlar per casa dels altres. Jo tinc tots els treballadors vacunats, no per obligació meva, sinó perquè quan vam començar que si quarantenes sí, que si quarantenes no, que ens tancaven o no ens tancaven, ells per espirit solidari versus la resta de l'equip, fins i tot el més reticent es va acabar vacunant. I no li vam empujar pas perquè es vacunés, vull dir que senzillament era una opció, però al final dius, clar, què estem fent? Això vol dir que tot el personal ha d'estar vacunat.
Sí.
És que és un tema tan sumament delicat, perquè es barregen tants temes aquí, vull dir, tants. Aquí hi ha la falta de llibertats, aquí hi ha el fet de que un es vegi obligat a fer una cosa que potser va contra cor, que ens interessa vendre vacunes, és que no ho sé, però bueno, al final, la finalitat de tot plegat és que nosaltres, els hotelers i restauradors, no volem tancar els nostres negocis, volem seguir treballant i volem seguir treballant bé. I crec que fins al dia d'avui hem fet les coses molt i molt bé, fins i tot en moments que vam ser molt castigats, i ara haurem d'acabar de veure com ens ho volen fer, aplicar això. El que passa que, clar, no m'ho vull ni començar a imaginar quin moment més delicat viurem quan el client se digui, no, és que, bueno, és el que ens m'ha passat a mi en les últimes 24 hores. Bueno, dos de la taula estan vacunats i dos de la taula no estan vacunats. Què penseu fer? Em dius, no és el que penso fer jo, és que em dicten de fer.
Mm-hmm. Clar, bueno, clar, és que el que et posen en una situació de saltar-te les normes, que això ningú...
No, diu, no, i què penses fer tu? Dius, bueno, jo no penso fer res. Vull dir, jo m'imagino que aquí tindrem una baralla durant 2-3 mesos fins que aquests dos de la taula que no estaven vacunats i vegin que no poden entrar res en qualsevol local s'hagin vacunat, i suposo que en el fons la necessitat és que la gran part de la població estigui vacunada per aconseguir més tranquil·litat, i evidentment la pilota calenta va cap al nostre cap.
Ara parlaves d'un període de sopars d'empresa, de sopars de Nadal, com veieu els propers mesos, com està sent aquesta recuperació de l'activitat cap a una màxima normalitat possible?
Bueno, jo crec que, per sort, la gent ha estat tancada i tenen moltes ganes de viure i la gent té moltes ganes de sortir. I això, per nosaltres, és un gran què. Què passa? Que, bueno, per desgràcia ens estem trobant amb una crisi mundial de matèries primeres que estan pujant de preu, que no sembla que tingui topall, perquè, clar, nosaltres un dia ens llevem i les coses valen un preu i el dia següent ens llevem i valen un altre, per la qual no ens està sent fàcil ser competitius en aquest sentit, perquè de seguida ja sembla que no, però hagis d'estar canviant les cartes cada dia. Però, bueno, jo crec que el que serà la campanya de Nadal serà molt bona, però em preocupa més en aquests moments l'abastiment de l'aliment que no pas la feina que nosaltres puguem fer versus el client, no?
Això, clar, i els preus van pujant. L'altre dia anàvem a algun restaurant que ens deia no, és que aquest plat, encara que hi hagi un preu aquí a la carta, l'hem hagut de pujar perquè ens està costant molt més car. Quins són els elements que estan pujant més ara?
Bueno, jo crec que és tot. Parles amb qualsevol sector en aquests moments. L'altre dia tenia una xerrada amb gent que treballa en metal·lúrgica i m'ha dit, en Vicenç, el quilo de cel se'ns ha triplicat o quadriplicat. El quilo d'inoxidable, bueno, inoxidable, el quilo de ferro, el mateix. Parles amb els transportistes que no paren de queixar-se del tema de la gasolina, que sembla que no. el que ha d'exportar el preu dels containers, que com s'ha de reflectir això amb el producte. Nosaltres tenim un restaurant que és Brasa. El carbó se'ns ha pujat un terç del preu en dos dies. Vull dir que no... és ridícul el que ens està passant. I mira, vas a comprar marisc i el topall sembla que no ho sé. Jo l'altre dia comprava miamàntols i ara ja està el doble de preu de fa dues setmanes.
Clar, però veieu que això afectarà les ganes de la gent a sortir i gastar aquest Nadal?
Bueno, jo crec que sí que farà que la gent miri una miqueta més la dreta que van de la carta. Vull dir, la gent haurà d'anar una miqueta més en peus de plom i no si pugui estar, pues, bueno, la gent s'haurà d'estar el qui hagi d'estar i el qui s'hi pugui gastar si us gastarà. Vull dir, això està clar. El que passa és que no ens posen situacions molt fàcils, perquè al final tu has de defensar una cosa que és molt difícil de defensar, i és que els preus estan bojos. Mm-hmm. Els preus estan bojos. Ja portem un any pagant preus estratosfèrics per segons quines coses del mar i sembla que no té fi. Sembla que no té fi. No me vull ni imaginar quins preus aniran les gambes aquest Nadal.
Sí, sí, bueno, clar, això, mirar més a la dreta i mirar més el preu. Bé, veurem què és el que pesa més, no? Les ganes de sortir a celebrar o la pujada o la inflació, que a més els sous no pugen. Això,
bueno, és el problema, no? Que jo crec que parles amb qualsevol sector, tothom té molts problemes de personal, molts problemes de la logística. Hi ha molta gent que, bueno, ja es parlava que hi hauria un gran problema pel Papa Noel i els tios i pels Reis, que no sé si aconseguirien tots els joguets que volien aquest any, perquè hi havia un problema d'abastiment mundial, però bueno, jo no sé on anirà a parar això.
Quan parles de problemes de personal, vols dir problemes per trobar personal?
Sí, problemes per trobar, vull dir que és igual, sembla que el professional ha marxat, no es troba. Jo no sé si tots estan fent repartidors d'Amazon o què nassos ha passat aquí, però parles amb un lampista, no troba personal. Parles amb el nostre sector, no trobem personal. Parles amb qualsevol i després parles amb gent arreu d'Europa i tots tenen el mateix problema. Jo tinc amics a Noruega, tinc amics a França, tinc amics a Anglaterra i tots diuen que és que no hi ha gent per treballar.
Sorprèn això, no? Perquè en un moment de crisi, clar, no se sap si és pels sous, però això, hi tens alguna explicació?
Bueno, jo crec que és el súmul de moltes coses, no? De gent primer, bueno, segurament els sous influeix, segurament els horaris influeix, segurament el fet que han estat a casa tancats durant un temps i han vist que en poc es pot viure, hauríem d'haver-ho pres tots, però que es pot viure d'una altra manera, també jo crec que això tot plegat ha influenciat, no?
Mm-hmm. Vicenç Fajardo, president de Xef i president de la cuina de l'Empordanet. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia.
Igualment, esperem que surti el sol en algun moment.
Avui no pinta, haurem d'esperar uns dies.
Bueno, però era una doble intenció, no? Dius, una és el dia que tenim, que no està gaire maco, i l'altra és les possibilitats de sobreviure.
Esperem-ho, esperem que surti el sol en els dos sentits. Gràcies i que vagi
molt
bé.
Molt bé, guapos. Que vagi bé, bon dia a tothom. Bon dia.
I veurem si surt el sol també pel que fa a la mobilitat, tot i que tampoc no pinta gaire. A priori, pel que fa a la mobilitat per aquí, per l'Empordà, el que sí que sabem és que el tren de la Costa Brava ha fet un pas endavant les últimes hores. El govern i en Comú Podem han pactat que s'inclogui aquest projecte del tramvia de la Costa Brava en el projecte de pressupostos. És a dir, per primera vegada veurem en escrit un projecte que suposaria un canvi important en la mobilitat d'aquí de casa nostra i que implicaria crear tota una línia ferroviària al voltant de les Gavarres i també les seves diverses ramificacions que puguin dur a altres punts de la comarca. Ahir vam parlar aquí al Supermatí amb un dels diputats que s'ha encarregat de negociar això, per part dels comuns, perquè ens expliqués què és el que vol dir realment aquest acord i quan podríem veure el projecte una mica que vagi avançant en la realitat.
Això ho ha explicat el diputat d'En Comú Podem, Marc Parés, en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital. El que plantegen en aquest acord és millorar la mobilitat al territori català i connectar les diverses poblacions a través d'una bona xarxa ferroviària.
I en el cas de la Costa Brava, es tracta d'un projecte, el projecte de tren tramvia, que és un projecte reivindicat pel territori, però en el qual el govern de la Generalitat encara no ha fet ni tan sols el primer estudi informatiu i, per tant, doncs, no hi ha ni tan sols una estimació pressupostària de quan podria costar aquest projecte, a diferència dels altres dos, doncs, que estan més avançats. Per tant, en el cas de la Costa Brava, el que hem acordat, diguéssim, és que durant aquest any 2022 es realitzi el primer estudi informatiu que, doncs, dissenyi les diferents alternatives de traçat, que pressuposti quan costaria el tren tram de la Costa Brava i, per tant, en definitiva, és fer el primer pas, doncs, perquè aquest projecte comenci a veure la llum.
Aquesta és una de les claus del que ens va explicar el diputat d'En Comú Podem ahir aquí al Supermatí, és a dir, la idea és que durant l'any que ve hi hagi una mica el traçat, es conegui el traçat, es conegui quan costarà, es conegui per on anirà aquest tren de la Costa Brava. Almenys és aquest compromís que han arrencat els comuns per part del govern i veurem si això es trasllada a la realitat, perquè el fet és que el projecte de la Costa Brava fa molt temps que es parla, es va fer un primer traçat abans de la crisi quan Quim Nadal era conseller, però ara el tren encara ha d'arrencar.
Doncs sí, el tren de la Costa Brava encara haurà d'esperar un temps per poder-se materialitzar, però la proposta s'ha tornat a posar sobre la taula després de més de 10 anys. El pacte entre el govern i En Comú Podem és realitzar un estudi informatiu per definir les pautes inicials del projecte.
Fer l'estudi informatiu és l'acord. Nosaltres, òbviament, ens hauria agradat anar molt més enllà, però també és veritat que els temps són els que són i que, per tant, que en un any, doncs, la capacitat executiva que tens, doncs, bueno, et donarà per fer l'estudi informatiu, podries haver fet alguna coseta més, no? Però en un any pots fer poca cosa més, no? Per tant, el que demanem és, bueno, doncs, en aquest primer any doncs, que es faci aquest estudi informatiu per després, en l'any següent, continuar ja amb la redacció del projecte i la subsegüent, doncs execució, no?
4 minuts i 3 quarts de 9 de la matí. Demà és 25 de novembre, el dia per l'eliminació de la violència contra les dones. Un dia que aquí al Baix Empordà arriba marcat per la detenció que es va produir diumenge per una agressió masclista, un apunyalament a Pals. Precisament Pals ha preparat accions per aquest 25 de novembre. Es farà una concentració a les 7 del vespre demà per manifestar el rebuig contra aquest atac de violència masclista i tota la resta de situacions que es viuen. Per exemple, Begú, demà la regidoria de la dona ha convocat una concentració a les 12. En el cas de Begú es llegirà un manifest davant de l'Ajuntament i a Palafrugell es farà una encesa d'espelmes a la plaça Nova i s'aprofitarà també per realitzar la presentació de la cançó que ha elaborat Mireia Costas i es titula A les robades.
Doncs sí, el tren de la Costa...
Escoltem en Sergi Villan, endavant.
El dia 25 de novembre, plaça Nova serà l'espai protagonista a Palafrugell perquè durant tot el dia des del matí es farà una activitat prèvia que porta per títol Sabates Vermelles i que servirà per recordar totes les dones assassinades per homes en el que portem d'any. S'exposaran tantes sabates com dones assassinades i d'aquesta manera tan visual es vol cridar l'atenció de totes les persones que aquell dia passegin pel centre del municipi. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2013 i des de llavors diferents artistes han escrit i gravat cançons que es poden veure al canal de YouTube de Can Genís. En tots aquests anys hi han participat diferents grups i artistes locals, a més de diferents creadors audiovisuals, actors i joves del municipi. També està previst realitzar activitats paral·leles durant el mes de desembre, els detalls de les quals també els podeu consultar a radiocapital.cat.
Això serà divendres, això serà dijous, disculpeu, divendres és el Black Friday, el famós dia en què la majoria de botigues i grans magatzems fan rebaixes per inaugurar la campanya de Nadal. Algunes associacions de comerciants ja han decidit aquí al Baix Empordà afegir-se a la campanya i aprofitar el dia per fer les seves compres especials. En canvi, hi ha altres que encara s'hi oposen.
Exacte, un dels llocs on sí que faran Black Friday és Sant Feliu de Guíxols. Molts establiments hi faran ofertes i descomptes, a més, durant tota la setmana. L'activitat compta amb el suport de l'associació Guíxols Comerç i Turisme, que publicarà a les seves xarxes socials quins són els comerços que participen en la campanya i quins dies oferiran les promocions. Ahir, alguns dels comerços ja van començar la seva campanya especial pel Black Friday, que s'allargarà fins al 28 de novembre a Sant Feliu. També hi haurà descomptes i ofertes a Palamós. El gerent de FECOTUR Palamós, Ventura Puig, explica que han fet coincidir l'encesta de llums de Nadal amb el Black Friday.
Ja tots els nostres establiments disposen de la seva cartelleria. A més, fem coincidir aquest dia amb l'acte de l'encesa de llums, que es farà a la plaça dels Arbres a partir de les 6 de la tarda i on també hi haurà una actuació musical per als més petits.
Puig assegura que la majoria de petits comerços s'acaben sumant a la campanya per no quedar-se enrere. A més, explica que és una bona manera de començar la campanya de Nadal.
Ells són del parer de que o te sumes o quedes una mica fora de joc, no? Sí, és una mica important en aquest sentit i el que pot suposar per ells és l'inici d'una campanya de Nadal que s'espera sempre amb moltes ganes.
En canvi, a altres llocs, aquesta campanya del Black Friday serà més minoritària.
Exacte, és el cas de Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. Tant Clara García, presidenta de Montgrí Comerç, com Francesc Piedra, president de la Federació de Comerciants de la Bisbal, expliquen que no organitzen res com a associació. Tot i això, també creuen que hi acabarà havent bastants comerços que faran descomptes.
De moment, la veritat és que no hi ha res anunciat a cap comerç. Segur que a última hora hi ha algunes botigues faran segurament descomptes.
Ara estem molt enfocats en el que és la campanya de Nadal, que fem moltíssimes activitats. Sí, cada botiga fa el que ell pensa. Hi ha botigues que ja van començar dilluns i acabaran dissabte.
I per donar un altre punt de vista, aquest cap de setmana passat hem vist com comerços de Palafrugell s'oposaven completament al Black Friday.
Doncs sí, consideren que és un problema pel petit comerç dels pobles. És per això que l'Associació de Comerciants d'Oxigen aquest cap de setmana passat van organitzar el Shop Local Day, una iniciativa per potenciar les compres de Nadal, però posant en valor el comerç local. S'hi van adherir més de 60 comerços.
Hem de marxar i de baixar cap a les Illes Formigues perquè els arqueòlegs han fet una troballa única al Mediterrani dins les àmfores del segon vaixell romà enfonsat a les Formigues. A l'interior d'algunes àmfores hi han trobat resina d'estepa negra, un arbust aromàtic que era molt apreciat a l'antiguitat per fer perfums o medicines, però mai se n'havia documentat el seu ús per revertir l'interior de les àmfores.
Aquesta no ha estat l'única novetat que han descobert els arqueòlegs en el jaciment Formigues 2. També han descobert la popa del vaixell i han vist com el jaciment és molt més gran del que creia. Per l'efecte dels temporals Glòria i Filomena, la resta de la zona ha quedat al descobert, mostrant una nova amplitud del jaciment. El derelicte es troba a uns 50 metres de profunditat i això complica la feina dels arqueòlegs. S'ha convertit en el primer jaciment subaquàtic de la península que s'excava fundària amb metodologia científica. Malgrat la profunditat, la feina de l'arqueòleg és la mateixa que es faria si l'excavació fos a terra ferma, però en aquest cas amb tots els hàndicaps que suposa treballar sota l'aigua.
Déu-n'hi-do aquest descobriment, han descobert alguna cosa més els arqueòlegs?
Doncs sí, els arqueòlegs, a part d'enumerar fins a 197 àmfores de 4 tipologies diferents, n'han destapades moltes més. Aquestes noves àmfores descobertes i que transportava el vaixell també amagaven una troballa singular que és única al Mediterrani. Els arqueòlegs del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya també n'han extret mostres de resina d'estepa negra que recobria les parets interiors de les àmfores i en preservava el contingut. Aquesta és la primera vegada que se'n documenta l'ús per revestir l'interior de les àmfores.
Ara parlem de la gestió de l'aigua perquè la companyia Agbar, que és la gestora del cicle integral de l'aigua i dels serveis mediambientals, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava de Girona, ha decidit eliminar l'ús de productes químics de caràcter fitosanitari en la gestió dels esparguis verds de les depuradores de Castellplatja d'Aro i de Palamós.
Exacte. No oblidem que l'ús de fitosanitaris, com els herbicides, insecticides o fungicides, entre d'altres, pot generar una alta toxicitat, tant per als animals com per a les persones, a més de ser una de les principals causes de la pèrdua d'insectes pol·linitzadors. Agbar ha decidit optar per gestionar els espais verds de les depuradores, minimitzant al màxim l'impacte mediambiental i preservant la biodiversitat. Per aquest motiu, ha eliminat l'ús de productes fitosanitaris en la gestió d'aquests espais verds i, com a alternativa, es faran servir altres mètodes més sostenibles. Alguns d'aquests sistemes que s'implementaran són l'aplicació de productes ecològics no tòxics i tècniques alternatives per al desherbat de plantes adventícies, la gestió diferenciada en espais on es permeti la vegetació espontània i també l'aplicació d'accions que afavoreixin la presència de fauna auxiliar i vegetació autòctona.
Totes aquestes instal·lacions ara seran espais lliures de fitosanitaris gràcies al contracte que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va adjudicat VAR per encarregar-se dels serveis de manteniment en alta d'11 municipis de la Costa Brava.
Doncs sí, ACVAR s'encarrega també, a part dels municipis que ja us hem esmentat, de l'explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de municipis com Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonja, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Amb iniciatives com aquestes, ACVAR reforça el seu lideratge en l'àmbit de la depuració a la Costa Brava i lidera el desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector de l'aigua i el medi ambient amb solucions sostenibles. Cal destacar que més del 90% de les instal·lacions que gestiona la companyia ja es troben lliures de fitosanitaris i pesticides. La gestió sostenible dels espais segueix el full de ruta que marca l'Agenda 2030 per tal d'assolir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i lluitar contra l'emergència climàtica.
Ara, dues notícies que fan referència a la recuperació del patrimoni cultural d'aquí del Baix Empordà, perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà ha començat la primera fase de les obres per estabilitzar el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Són unes obres que serviran per reforçar l'estructura d'una de les columnes de dins, que està molt degradada i posa en risc tot el temple.
El monestir de Sant Miquel de Cruïlles estava en un estat de degradació important, sobretot a causa de la inestabilitat que hi havia en una de les columnes interiors del temple. Ara, el Consell Comarcal del Baix Empordà farà unes obres d'estabilització temporal d'aquesta columna mentre estudia els moviments que fa l'estructura per projectar una solució definitiva. Abans d'aquesta estabilització temporal s'ha fet un estudi geotècnic del terreny per tal de conèixer les característiques del subsòl i extreure'n les dades necessàries per fer els estudis estructurals.
Quan s'acabi aquesta primera fase d'estabilització es volen posar uns sensors. Per què, Anna?
Doncs bàsicament per fer aquest seguiment dels moviments que té l'estructura. Al llarg d'un any es registraran totes aquestes dades i la monitorització dels resultats permetrà saber com es mou l'estructura amb el temps. Per altra banda, es col·locaran piquets exteriors per fer un seguiment del terreny que hi ha a fora del monestir. Amb aquests piquets es podrà saber el grau d'humitat que hi ha a la terra. Tots aquests resultats permetran conèixer millor el subsòl on hi ha el monestir de Sant Miquel de Cruïlles i entendre les causes de l'actual deteriorament de la pilastra. Finalment, es plantejaran possibles solucions a llarg termini per frenar la degradació d'aquest espai. El Consell Comarcal, que va començar a gestionar el monestir el 2006, preveu reobrir les portes quan s'hagin acabat tots els treballs. La voluntat és fer-hi diverses activitats per reactivar aquest edifici cultural.
I a banda, també hem d'explicar que Begur recupera el safareig Esquinza. El projecte es fa sota la coordinació de l'arqueòloga begurenca Viviana Agustí i l'excavació que s'ha fet ha posat al descobert les restes de dos safareigs diferents al safareig Esquinza. Una més gran, que té una bassa que aflorava a la banda de la roca abans de la intervenció, i un més petit del que només en queden les bases dels murs i els paviments.
Cal recordar que els safareigs de Begur van ser especialment utilitzats i concorreguts durant el segle XIX i principis del XX. Les poques fonts i l'absència de rius, juntament amb la irregularitat de les pluges, feien d'aquests safareigs l'única font suficient d'aigua per a poder fer la bogada. Ara, un cop finalitzada la primera fase, l'objectiu del consistori és dur a terme en una segona fase la restauració i museïtzació de l'espai. Al nostre web hi podeu trobar més detalls sobre l'estructura de construcció d'aquests dos safareigs que conserven residus del seu darrer moment de funcionament, com són bosses de detergent, blauet, agulles d'estendre, peces de roba i de calçat, fragments de ceràmica, de vidre i de plàstic.
8:53, ara una última notícia que té aquesta banda sonora. aquest diumenge es fa un concert de tardor per part de l'agrupació sardanista de Costa Brava en homenatge al músic Martí Camós. El músic es retira com a director de l'orquestra Montgrins després de 33 anys formant part de la Cobla Orquestra de Torroella de Montgrí.
Martí Camós és un músic apreciat i valorat per la seva professionalitat i excel·lència musical. Va entrar als Montgrins l'any 1987 quan va substituir a Martirià Forn a la direcció. Anys abans havia guanyat el Festival de la Cançó Marinera amb la composició Enyorança. A més, també ha compost molts temes per diverses obres de teatre. I és que a part de la seva feina com a arranjador i director dels Montgrins, Camós també ha col·laborat sempre en les activitats culturals de Palamós. Per exemple, ha participat en diverses obres de l'agrupació teatral de Gespa o ha ajudat puntualment a la Cobla Baix Empordà. Ara que es retira com a director, l'agrupació sardanista Costa Brava vol reconèixer la seva trajectòria i agrair la seva continuada col·laboració dedicant-li aquest concert.
I aquí amb els Montgrins de fons saludem, marxem cap a Torroella de Montgrí amb la Maria Teresa Calabús. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. No. Bueno, avui ens haurem de desitjar bon dia, perquè així ens ho creurem, no?
Sí, sí, sí. Ah, mira, ara, abans parlàvem amb una persona, amb en Vicenç Fajardo, del sector de la restauració, que ens deia, aviam si surt el sol en els dos sentits, en el sentit de recuperació ja total i el sentit de, de que surti el sol de debò. Va, vinga, que et poso la sintonia de la secció.
Fantàstic.
Parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, i volíem recordar la figura d'una persona que ha mort aquesta setmana i que és una persona cabdal en la literatura dels últims anys, no?
Sí, sí, sí. Avui toca fer un petit recordatori a Noat Gordon. Crec que molt poca gent dirà que és un desconegut perquè ha venut milions d'exemplars de les seves obres, gairebé sempre situades en el món mèdic, i des de la mirada dels jueus fins a l'època actual. Una de les obres més importants va ser la trilogia que hi havia El metge, Xaman i la doctora Cole, però potser el primer llibre que va fer més conegut va ser El rabí, llibre que ja el va editar l'any 65, vull dir, aquest senyor ha mort amb 95 anys, acabats de complir, perquè havia nascut un 11 de novembre, i penso que cal recordar d'aquest home, o cal esmentar, o nosaltres com a llibreters veiem, que ha sigut un home molt elegant amb tot el que ha publicat, perquè ha portat el seu propi ritme. Moltes vegades ens trobem amb escriptors que són un best-seller i que gairebé cada any i mig, com a molt dos, tenim una novetat seva sobre la taula. I hi ha una certa estranyesa de com es pot escriure tan ràpid. Quan veus obres com les de Noat Gordon, que en realitat n'ha publicat doncs, potser una dotzena, entens que sí que hi ha un altre ritme, que bé, no, probablement no sigui, no som ningú per jutjar si és més bo o més dolent, això no, però sí que hi ha com una garantia absoluta en aquesta obra. Tu notes com a lector que ell ho ha repassat, que ell no s'ha donat per no l'ha entregat a l'editor fins que no ha estat satisfet de l'obra feta. Ja no parlem de la manera que es preparava i de la part històrica, sinó tots els personatges tenien una... Bueno, tenen, perquè tots els tenim encara i tots els podem recuperar. Són totalment versemblants i et fan entendre un món en el qual, bueno, només hi podem entrar probablement a partir de la literatura.
Clar, el que passa, el que m'ha cridat molt de la reacció, m'ha cridat molt l'atenció de les reaccions a la mort de Noat Gordon, és que moltes vegades escriptors que tracten una temàtica especialitzada, com podria ser la medicina, moltes vegades des d'aquell sector se'ls denosta per dir no hi ha prou profunditat, el nostre sector no està ben retratat en aquesta novel·la que és un best-seller i que ha arribat arreu del món. En canvi, en aquest cas, el sector mèdic reconeix molt la feina de Noah Gordon. Va cridar l'atenció el tuit del president del Col·legi de Metges, en Jaume Pedrós, que va dir que això, que admirador de que Noah Gordon era admirador dels valors de la professió mèdica, i va explicar que a l'entrada del Col·legi de Metges de Barcelona, de l'edifici del Col·legi de Metges de Barcelona, hi ha una inscripció extreta del seu llibre del metge de Noah Gordon, que diu: encara que estudis medicina, durant més d'una vida descobriràs que cada pacient és un misteri, un repte que et generarà curiositat, incertesa i empatia. Aprèn a viure amb tot això alhora conscient que com més bona persona siguis i més òptima la preparació,